Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us informa Nando Sonoguera. La CUP facilitarà el debat al Parlament dels pressupostos de la Generalitat del 2017, una postura molt diferent que el juny passat, quan van mantenir l'esmena a la totalitat i van provocar la qüestió de confiança del president Carles Puigdemont. Els anticapitalistes alerten, això sí, que no és un xec en blanc a uns comptes que no els convencen i que hauran de ser més socials perquè hi donin l'aprovació. Ho ha explicat Eulàlia Reguant en roda de premsa.
Facilitem l'admissió a tràmit de la llei de pressupostos i la llei d'acompanyament del govern de la Generalitat, deixant clar i tenint clar que no pressuposem en cap cas l'aprovació final o el vot final de tota aquesta tramitació.
Notícies breus amb Mercè Jiménez.
La número 2 del PSC, Núria Marín, ha parlat aquest matí a Europa Press sobre possibles pactes postelectorals amb els comuns. Els socialistes estan disposats a dialogar sempre que la prioritat siguin els ciutadans i no la ruptura de Catalunya amb Espanya.
Necessitem sí o sí aquestes aliances postelectorals, aquestes aliances que evidentment hauran d'analitzar quines són les prioritats que ens marquem, i a nosaltres, sempre que es posi en el centre la prioritat dels ciutadans, doncs ens trobaran com a mínim per parlar, per dialogar i per prioritzar aquestes polítiques. És evident que si la prioritat és el trencament, doncs mai no ens trobaran.
Les conseqüències del canvi climàtic a la conca mediterrània es faran evidents sobretot per la falta d'aigua dolça. Així ho asseguren científics que participen en la cimera del clima de les Nacions Unides que es fa a Marràqueix, la COP22. Segons han dit, si no hi ha una reducció dràstica de les emissions de CO2 les dues pròximes dècades, les reserves d'aigua al Mediterrani cauran fins a un 20% al 2050.
Un nen de 7 anys va rebre dijous una pallissa en una escola de Sevilla, suposadament a mans de 3 companys del centre. Els 3 presumptes agressors tenen 8, 9 i 10 anys. La Fiscalia de Menors investiga ara el cas i l'escola ha començat els tràmits per expulsar els 3 nens que haurien pegat l'altre. La víctima en un primer moment no va explicar res als seus pares, va ser més tard, un cop a casa, quan el nen es va queixar de dolor, que el van portar a urgències, i allà ell mateix va explicar a una doctora que l'havien pegat a l'escola. El nen té un traumatisme al cap, a l'abdomen i una ferida a la boca.
Una desena de nens d'entre 8 i 12 anys han dissenyat aquest dissabte a Mollerussa el seu propi dron. Ho han fet a l'espai Kids, creat enguany d'Isla Mollerussa Land Party i adreçat a menors de 16 anys. Ens ho explica Laura Cortés.
Bon dia. Els nens han pogut experimentar amb el 3D per dissenyar l'estructura d'un dron, muntar-lo i fer-lo volar, entre ells el Marc Boquer, de 8 anys, i la Gemma Molet, d'11.
Ha sigut una experiència molt bona. El que més m'ha agradat és muntar-lo.
M'agradaven molt els drons. I quan hem arribat a un programa, hem dissenyat algunes parts del dron. El que menys era quan agafaven l'aplicació, perquè era una mica complicat perquè havies d'ajuntar peces, era difícil. I el que més ha sigut muntar-lo.
La Mollerussa Land Party és, segons els organitzadors, la trobada d'aficionats a la informàtica i als videojocs més gran de Catalunya i la quarta a nivell de l'Estat. Enguany ha arribat a la 9a edició, superant els 600 participants.
I ara els esports amb Ernest Macià.
D'aquí a poc més de 3 hores es juga un dels grans partits de l'handbol europeu, el PSG-Barça a París. Els blaugranes visitaran imbatuts la pista del principal rival sense Philip Lliha i tampoc Cédric Sorendo. El partit d'aquesta 6a jornada de la Lliga de Campions, com dèiem, és a 6:45. També avui la Lliga de Segona juga aquests partits. D'aquí a menys d'una hora, Nàstic Getafe i Alcorcón Reus a les 6. El Nàstic continua cué, però ve d'aconseguir la primera victòria de la temporada. El Reus, per la seva banda, segueix en zona de promoció d'ascens, tot i les dues derrotes seguides. Avui també el Barça de bàsquet juga el seu partit de 8a jornada a partir de 6:45 a la pista del Múrcia. El seguirem al Tot Gira. Dels partits de classificació pel Mundial de Rússia 2018 destaquem l'Espanya-Macedònia amb Marc Bartra i Sergio Busquets a l'11 titular, el Croàcia-Islàndia amb Rakitic, el Turquia-Kosovo amb Marta Turán i el Sud-Àfrica-Senegal amb el migcampista de l'Espanyol Diop. I en motociclisme, Marc Márquez ha estat el més ràpid després de 3 sessions lliures de MotoGP al circuit de Xest.
Fins aquí les notícies.
Els aniversaris s'obliden. Per això a Hipercor volem que el nostre sigui inoblidable amb el 50% de rebot.
Si compres el paquet de 6 llaunes de 52 grams de tonyina Clara Calvo, t'emportes la meitat de l'import. 2,25 euros per properes compres.
A més, regalem 9.000 conjunts de perles.
Aniversari d'Hipercor. Inoblidable.
Oferta vàlida a la península.
Vols conèixer el teu país? Turisme. Canvi climàtic. Esports. Cultura. El Temps t'ofereix 10 fascicles col·leccionables, un de cada àrea. Demana'l al teu quiosc gratis amb el setmanari El Temps.
Dilluns vinent, 14 de novembre, el millor contratenor del món, Filip Jaruski, debuta al Palau de la Música Catalana. Una nit d'èxtasi barroc amb cantates de Bach i Telemann amb l'Orquestra Barroca de Friburg. Una nit amb la veu d'un àngel. Entraves a palaumusica.cat. Fes Palau. Fes-te el teu.
Hola, sóc el Mago Pop, però avui no sóc aquí per fer màgia. Avui vull demanar-te la teva. Els dies 25 i 26 de novembre ajuda'ns a omplir el magatzem del Banc dels Aliments. Fes-te voluntari. Registra't ja a granrecapta.com.
Gran Recapta d'Aliments. Necessitem la teva màgia.
Solidaris, amb Adrià Bas.
Noi, encara no mana, i la de prediccions que estem fent aquests dies sobre el futur del planeta amb Donald Trump. Què tal? Bona tarda a tots, com esteu? I clar, fa tants dies que en parlem que algú deu pensar, i a mi què m'importa ara aquest senyor? Sí, noi, potser teniu raó, però una mica sí que ens hauria de preocupar. Sobretot perquè, encara que estem segurs que no podrà fer tot el que va amenaçar que faria perquè no li ho permetran, tot i així, és inevitable repassar cada disbarat i cada barrabassada, especialment quan s'ha burlat dels drets humans i quan ha volgut jugar amb l'estabilitat i la pau social dins i fora de les seves fronteres. El món vol espectacle, està clar, i aquest senyor, el showman per excel·lència, ara és l'amo del circ. Però preguntem-nos per què. Perquè és impossible que als Estats Units tothom sigui tan radical, tan xenòfob, tan misògin, ni tan populista com ell ha demostrat. Només que Hillary Clinton no ha pogut oferir cap alternativa prou atractiva a la població més castigada per la crisi econòmica interna molt profunda que es viu a molts estats nord-americans. Us sona, això? En l'entorn de la cooperació i els drets humans, aquests dies es repetia una idea. Bernie Sanders hauria estat millor candidat demòcrata. I Hillary Clinton només perpetuava l'establishment. Alguns pensaven que era el mal menor, però de menor tampoc no ho era tant. I a sobre, Trump ha sabut crear il·lusió. Avui, els solidaris, quatre pautes per saber què suposarà el mandat del nou president i com afectarà a la pau, la justícia social i els drets humans. Ho està preparant ara l'Eva Pineda i no trigarem a escoltar-la. Però també coneixerem una iniciativa pionera sorgida a Catalunya perquè el Parlament ha aprovat la creació del Centre d'Avaluació de l'Impacte de les Empreses Catalanes a l'Exterior. Una idea bastant única que altres estats ja estan observant de prop, amb atenció. Un organisme vinculant per promoure les bones pràctiques quan les nostres empreses actuen a altres països, sobretot al sud, i que tindrà la possibilitat de sancionar i d'estirar de les orelles aquells que no ho facin bé. Però, alto, perquè si el programa d'avui val la pena, és per la convidada que saludarem ara mateix.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Rebiya Kadir és presidenta del Congrés Mundial Uigur, que defensa els drets dels musulmans sotmesos al poder de la Xina. Va ser presa de consciència al país i nominada al Premi Nobel de la Pau. Ara viu exiliada als Estats Units, des d'on denuncia la violència de l'ètnia Han contra els seus, els uigurs. I avui és un plaer tenir-la als solidaris. Més que dir, welcome and thank you for being here.
Thank you.
Posem-nos en situació. Què és i on és exactament el Turkestan Oriental?
El Turquestan és on viuen els uigurs, és a l'Àsia Central i va ser ocupada per la Xina el 1949. Els uigurs són els natius de l'est del Turquestan i el 1955 el govern xinès va donar autonomia a la regió i li va canviar el nom a Regió Autònoma de Xinjiang Uigur. Xinjiang, en xinès, vol dir nou territori. Hi ha uns 20 milions de uigurs al Turquestan Oriental. També hi ha altres grups, com els kazakhs, els kirguisos, els tàtars, els mongols...
Turquestan, perquè té lligams amb Turquia d'alguna manera?
Els uigurs tenen vincles històrics i culturals amb Turquia. El Turquestan, que és el centre d'Àsia, està format pel Turquestan Oriental i altres regions, com el Kazakhstan, el Turkmenistan i l'Uzbekistan. Tenim vincles culturals, històrics i religiosos amb tots aquests grups i compartim idioma, ja que parlem un dialecte del turc. El nom del Turquestan vol dir el país dels turcs i abans se'n deia la Gran Turquestan. La zona oest la van ocupar els russos i la Unió Soviètica la va dividir en 5 repúbliques. La Xina va ocupar la part est i encara continua ocupada.
I encara que soni llunyà, que ho és de veritat, no és un territori qualsevol. Fa 3 vegades la superfície de l'estat espanyol i és la primera, la subdivisió administrativa xinesa més gran. Una terra, Miskadir, molt rica i molt gran.
Albatta. Com ha dit vostè, és una zona rica, una zona molt gran. És 4 cops Alemanya. Té una superfície de 1.800.000 quilòmetres quadrats. És rica en recursos com el petroli o el gas natural, en tot tipus de minerals com l'or i en uns 142 tipus diferents de minerals. És una terra molt rica i per això la Xina no vol abandonar-la.
Clar, i aquesta deu ser la mare dels ous. Si no fos tan rica, potser la Xina no hi tindria cap interès, no?
Sí, sí, és un dels motius pels quals la Xina no en vol perdre el control. És una zona molt rica, però el govern xinès no vol que els uigurs es beneficiïn de la riquesa del seu propi país. També és una zona molt important estratègicament per la seva ubicació. Per això és tan important per la Xina.
Fa 16 anys els uigurs representaven el 45% de gairebé 20 milions de persones, d'habitants. Han canviat gaire aquestes xifres? Podríem dir que uigurs i hans es reparteixen el territori?
Quan la Xina va ocupar el Turquestan Oriental el 1949 i després li va concedir l'autonomia, la població xinesa a la regió era només del 3%. Un 12% eren d'altres nacionalitats i un 86% de la població eren uigurs. Arran de la política del govern xinès de transferir gent del centre de la Xina al Turquestan Oriental per assimilar els uigurs, el seu nombre ha baixat fins al punt que l'any 2000 eren un 60% de la població davant d'un 40% de xinesos. Actualment, un 60% de la població són xinesos, o sigui que la demografia de la zona ha canviat radicalment.
Per tant, la colonització realment ha estat efectiva per part dels Hans.
Al principi, quan la Xina va començar a enviar gent del centre del país al Turquestan Oriental, els uigurs, que són gent pacífica, només volien viure en pau amb els xinesos i els van acceptar. La Xina va atorgar als uigurs una llei d'autonomia i aquests van apostar per viure en pau amb els xinesos, compartir la riquesa de la regió i viure en prosperitat. Però amb el pas del temps es va deixar de banda els uigurs i els xinesos es van començar a beneficiar de tota la riquesa i els recursos naturals i també van començar a controlar-ho tot. El 80% dels uigurs eren grangers i els xinesos van crear una entitat especial anomenada l'Exèrcit de la Construcció, una entitat semimilitar fundada al Turquestan Oriental. Aquesta entitat va començar a controlar fins i tot els recursos hídrics i va deixar els grangers sense terra i sense aigua. La Xina va portar al Turquestan Oriental milions de xinesos i els va donar feina i casa a tots. Mentrestant, els uigurs no en tenien. La Xina va començar aquesta política l'any 1962.
Funciona de la mateixa manera que l'ocupació del Tibet?
És exactament igual que el Tibet. La Xina fa servir la mateixa política al Turquestan Oriental, però la diferència és que el problema del Tibet és conegut arreu del món i el dels uigurs no. Fins i tot el Dalai Lama ha dit que la situació al Turquestan Oriental és pitjor que la del Tibet.
Per exemple, vostès són musulmans. Existeix la llibertat de fe, la llibertat religiosa al Turquestan?
Els uigurs són musulmans i el govern xinès aprofita l'excusa per reprimir-los encara més.
Ara, la Xina considera l'islam una part essencial de la cultura uigur, de manera que quan restringeixen la fe, les activitats i les pràctiques religioses, el que volen realment és destruir la cultura uigur. La política xinesa de repressió de la fe religiosa dels uigurs i el control de les pràctiques religioses diàries estan radicalitzant la regió. La Xina no amaga aquesta política de repressió religiosa, és molt òbvia. El govern xinès va prohibir obertament als musulmans que celebressin el Ramadà i fins i tot els prohibeix resar en privat. No poden resar a casa seva, només se'ls permet resar a la mesquita i la mesquita està controlada pel govern. La gent té por d'anar a la mesquita perquè t'has d'inscriure i donar el teu nom i dir qui ets, de manera que pot ser una bona excusa per seguir-te i arrestar-te sempre que vulguin. La repressió es va intensificar especialment després dels atemptats de l'11 de setembre. La Xina va fer servir la guerra contra el terror com a excusa per reprimir els musulmans uigurs de forma humiliant. Fa poc, les autoritats xineses van obligar els imams uigurs a sortir del carrer, a ballar i cantar cançons que deien «El nostre salari no ens el paga Déu, sinó el govern». Es busca la humiliació per provocar els uigurs i que protestin de manera que el govern tingui una excusa per reprimir-los.
Vostè ara ho deia, la cultura i en molts altres aspectes intueixo que també la llengua.
Al territori, la llengua uigur és la llengua oficial, però el 2003 les autoritats xineses van prohibir l'uigur com a llengua vehicular a les universitats i després ho van expandir als instituts, escoles i llars d'infants. Avui dia ja no hi ha cap llar d'infants uigur a la regió. Totes són en xinès. És una política obertament creada per eliminar la llengua uigur com a llengua parlada a la regió. És increïble. Ningú no s'ho creuria. Ara el que fan és entrar a les cases per agafar els llibres escrits en uigur, estan cremant els llibres històrics i religiosos de tota la regió.
Senyora Kader, el que està explicant posa els pèls de punta. Permeti'm que parlem de vostè en concret. La meva terra natal, ha escrit vostè, ha esdevingut un territori d'oportunitats per als xinesos Han i una presó a cel obert per als uigurs. Una presó que per alguns no ha estat ni és a cel obert. Vostè mateixa i molts dels seus han passat per la presó. Tinc entès que la seva família sumen gairebé 40 anys empresonats entre tots els membres que hi han passat.
La situació real dels uigurs és pitjor del que jo he viscut. Ara, les autoritats xineses segueixen una política de disparar primer i preguntar després. A totes les famílies uigur hi ha un membre que ha estat un temps a la presó. Ningú està segur ni protegit. Tots els uigurs són considerats sospitosos. Hi ha molts casos de desaparicions forçoses. El govern i la policia xinesa s'emporten a la gent, especialment els nois joves de les seves cases i desapareixen sense més ni més. I ningú té dret a preguntar on són. I si ho fan, els detenen, fins i tot els seus pares. Jo era una persona a qui el govern xinès va permetre fer la meva. Em van donar l'oportunitat de fer el que volgués. Fins i tot em van elegir com a membre del Parlament. Hi va haver un moment en què vaig tenir molt de poder polític. Vaig ser també una empresària exitosa. El govern em va donar l'oportunitat. En poc temps em vaig convertir en una de les persones més riques de la Xina, la setena més rica. També he rebut del govern diverses vegades el premi a la millor ciutadana que paga els impostos a temps.
Perquè vegin els nostres oients que en aquest estudi, en aquests moments, hi ha asseguda una persona que ha viscut moltes vides en una. És probablement una de les entrevistes més interessants que hem fet en les darreres temporades. Ella mateixa ho acaba d'explicar, la senyora Kader, ara mateix presideix el Congrés Mundial Uigur, va ser bugadera, va tenir un imperi econòmic que la va convertir en la setena fortuna de tota la Xina, la setena entre 1.100 milions d'habitants, i ara mateix és una defensora activista pels drets humans que en un moment donat va tenir un càrrec polític preeminent en les autoritats del Turquestan. Com hi va arribar allà, senyora Kader, i com de sobte vostè passa a l'altra banda?
Hi va haver una manifestació l'any 1997 que em va canviar la vida.
va ser a la ciutat de Gòlia el 5 de febrer. Els manifestants demanaven igualtat de drets i drets religiosos i demanaven al govern xinès que es mantingués la seva paraula sobre l'autonomia. Va ser una manifestació pacífica que no demanava res fora de la Constitució xinesa. Al contrari, reclamava drets, inclosos a la Constitució, que la Xina va oferir als uigurs. Les forces de seguretat xineses van reprimir la manifestació brutalment i centenars de persones hi van morir. I no només manifestants, també gent que passava per allà. Després de la manifestació, les autoritats xineses van detenir milers de persones que van ser brutalment torturades i dotzenes van morir sota custòdia. Aleshores, jo era membre del Parlament i vaig anar a la regió a comprovar què havia passat. Ja hi havia un grup de gent investigant l'incident. Eren gent que deia el que el govern volia que diguessin, però jo volia dir la veritat. Em van dir que no havia de dir res que contradigués el govern o que ho perdria tot. El govern central ens va convidar a informar de l'incident. Una sessió del Parlament, vaig demanar al govern que fes justícia i vaig demanar al Parlament que detinguessin i jutgessin els responsables d'aquelles morts, perquè tots els que havien mort eren ciutadans xinesos. Si la Xina els considerava ciutadans, havien d'enfocar el tema d'una altra manera. Van morir moltes dones i nens. Vaig demanar al govern que ho investigués com corresponia, que intervinguessin seriosament i que, si no m'escoltaven, demanaria als òrgans internacionals que intervinguessin. Estava fent el millor pel govern xinès. Els vaig dir, si voleu pau i prosperitat i una societat en harmonia, heu d'investigar l'incident i tractar la gent com a iguals. Només demanava igualtat, feina i respecte, drets bàsics. També els vaig recordar que estimaven aquella gent perquè també eren ciutadans xinesos. Els líders del govern xinès em van cridar i em van dir que no era una dona intel·ligent parlant obertament de l'incident. Ets rica gràcies a la política del govern que te'n va donar l'oportunitat. Li deus molt al govern, o sigui que has de donar suport al que digui. La seva actitud amb mi va canviar dràsticament i van començar a seguir-me de prop. Sentia que el govern xinès no faria res per garantir la meva seguretat i vaig enviar el meu marit i 5 dels meus fills als Estats Units. No vaig defallir en el meu interès per l'incident. Vaig començar a recopilar documents i informació sobre la brutalitat de la policia xinesa. Hi va haver judicis i execucions públiques de desenes d'uigurs i jo vaig recopilar tots els documents de les violacions de drets humans i la repressió xinesa per portar-ho al Consell dels Drets Humans de les Nacions Unides. Aleshores, hi havia una delegació de l'ONU al Turquestan Oriental i els volia donar el meu informe de l'incident de Gòlia, però quan anava a reunir-me amb els delegats, la policia secreta xinesa em va detenir. No era partidària de separar-nos de la Xina, només volia que respectessin la seva pròpia Constitució i mantinguessin la paraula de respectar els drets humans dels uigur, la seva llengua i la seva cultura. Vaig estar 2 anys empresonada. Em van dir que volien que morís a la presó, però al final em van deixar anar després de 6 anys gràcies a la pressió d'organitzacions internacionals pels drets humans i la intervenció dels governs occidentals, especialment el dels Estats Units. Des de llavors considero molt importants les activitats dels defensors dels drets humans, com afecten la vida de la gent que està empresonada, que no pot parlar o no té veu. Em van deixar anar de la presó i em van enviar als Estats Units. Però totes les meves coses i 5 dels meus 11 fills es van quedar a la Xina. Tinc una família molt nombrosa, 17 nets, i tots són a la Xina. Quan em van alliberar al març del 2005 i em van enviar als Estats Units, el govern xinès em va advertir que no m'impliqués en activitats de drets humans i no difongués les violacions dels drets humans contra els uigurs. Em van dir, ets una dona intel·ligent, saps que tens 5 fills i totes les teves propietats aquí. Si fas alguna cosa per evidenciar les violacions de drets humans, ens venjarem. Ells van seguir fent el que volien, però jo no em vaig poder aturar perquè havia estat testimoni de tantes brutalitats i atrocitats contra els uigurs a la Xina, que havia de donar la meva opinió. Aleshores, va ser quan el govern xinès va arrestar a tota la meva família i va confiscar totes les meves propietats. Van sentenciar a 9 anys de presó a un dels meus fills i a 7, el més petit. Tota la meva família està sota vigilància i no tenen cap mena de llibertat de moviment.
I està clar que vostè és una dona molt intel·ligent, senyora Kadir, perquè ha seguit defensant els seus principis i els del seu poble. Ara com a presidenta del Congrés Mundial Uigur i des de l'exili, des dels Estats Units, què és el que demana aquest Congrés? La independència pels mitjans pacífics i democràtics, com vostès sempre asseguren? Demanen aquesta independència? No sembla un camí molt difícil amb la Xina actual?
El Congrés Mundial Uigur diu que representa els interessos dels uigurs dins i fora del Turquestan Oriental i el seu objectiu és aconseguir l'autodeterminació per als uigurs, lluitar per aquesta autodeterminació. Ara mateix es violen tots els drets humans bàsics dels uigurs i no tenen ni manera d'expressar-se. El que volem és pressionar el govern xinès perquè permeti als uigurs que expressin les seves reivindicacions lliurement. El govern xinès aplica una política molt ferma a la regió, tan ferma que porta aquestes matances i aquests actes sanguinaris. Ara s'ha fet la 5a Assemblea General del Congrés Mundial Uigur i hem demanat al govern xinès que obri un canal de negociació perquè els uigur tinguin representants. Volem resoldre el conflicte de manera pacífica. No som uns provocadors, només volem resoldre els nostres problemes. Podem arribar a un acord acceptable pels dos bàndols. Estem preparats per cooperar amb les autoritats xineses si ofereixen unes condicions al Turquestan Oriental perquè totes les ètnies visquin juntes en pau. El govern xinès no ha respost i probablement no respondrà, però nosaltres insistirem.
Em quedaria estona escoltant-la, no la interrompo perquè la seva història és apassionant, Miss Kadir. Tinc la sensació, i permeteu-me que ho personalitzi en aquests moments, de tenir al davant l'Aung San Suu Kyi de la Xina, dels uigurs. Moltes gràcies per haver estat els solidaris, tot un honor.
Thank you.
Les entrevistes, els reportatges, descarrega-te'ls a catradio.cat/solidaris.
Rebia Kadir, que ha estat a Catalunya convidada pel cicle Ciutats Defensores dels Drets Humans de la Diputació de Barcelona i que ben aviat tornarà al país que l'acull des de fa anys, als Estats Units. I n'hem parlat molt aquests dies de les causes i de les possibles conseqüències de la victòria de Donald Trump a les presidencials d'aquest país. Els solidaris també ho volem fer, però centrats en el nostre negociat. Volem saber què suposarà el mandat d'aquest empresari reconvertit a polític republicà que fins i tot ha perdut suport dins del seu propi partit. Com afectarà l'era Trump a la pau, la justícia social i els drets humans? Eva Pineda, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Adrià. Oh, say,
can you see? Com ho veus tu, això? Pinten bastos per al sector més vulnerable de la societat nord-americana, tot i ser el que més l'ha votat?
Li he preguntat a Antoni Trobat, que és periodista del Crític, que ha investigat a fons la història dels Estats Units i ha seguit molt de prop la campanya de Donald Trump.
Si les fàbriques no es tornen a obrir, si els sous no pugen, si els drets socials no s'amplien mínimament, la base que l'ha suportat durant aquests comicis veurà molt afectada i de per aquí li podran venir les protestes. No pas de la banda progressista stricto sensu, sinó tot aquell món de classe treballadora marginat per aquests anys de neoliberalisme que busca sortides amb ell i que has de preveure que no en trobarà.
306 vots a favor per Donald Trump, 232 per Hillary Clinton, un país clarament dividit.
I tant, i jo em pregunto, com s'ha arribat a aquesta situació?
I ha fallat el Partit Demòcrata, no? Segurament Hillary Clinton no és la millor candidata. Si la cosa està com està és perquè els opinadors progressistes de la New Yorker i la New York Times han viscut d'esquenes el dolor fond i molt cert de molt de compatriotes seus durant anys, durant dècades. Una classe social que s'ha descomposat com la classe mitja americana després de la Segona Guerra Mundial. Evidentment, la qüestió és no criminalitzar aquests votants, tampoc no són votants racistes, senzillament és gent desesperada. Vull dir, els Estats Units és un lloc molt desigual i això es paga.
I a tot això, un rerefons classista?
Doncs podria ser.
Com que els Estats Units és un lloc amb un concepte de llibertat d'expressió interessant, està bé dir-ho, són precisament els opinadors i tota la gent de la intel·ligència, diguem, liberal, progressista, de la costa est, tota la gent a l'entorn dels grans mitjans americans, etc., que sovint tenen una concepció molt classista de la societat. I per ells Trump està on està perquè ha tingut el vot d'una classe social que són gent poc formada, gent amb poc criteri, i això jo crec que és contraproduent.
Contraproduent fins al punt de canviar el sentit del vot. El vot ètnic, per exemple, ja no és tan significatiu, sinó mira què ha passat amb els llatins.
Entre els colombians de Nova York, que és una comunitat important, hi ha dades de vot per Trump de més d'un 60%, també, per suposat, els cubans de Florida, però també els propis mexicans, que viuen als estats que fan frontera amb Mèxic. El vot de Trump ha estat molt, molt elevat. Això, òbviament, té una explicació sociològica de que hi ha gent que ha pujat amb molt d'esforç en un ascens social i necessita blindar d'alguna manera el que ha bregat tancant la porta pel darrere.
És a dir, que ja els estava bé la proposta de construir un mur en Mèxic, vaja.
S'entén que sí. Mur, d'altra banda, que molt probablement no es farà perquè, més enllà de la qüestió humanitària i tècnica, econòmicament no és finançable.
I toquem fusta. Veig que l'únic que està clar és que s'obre un període d'incertesa. Caldrà esperar el dia 20 de gener, quan el demòcrata Barack Obama traspassi els poders de veritat a Donald Trump. Hem d'esperar, doncs, que el Trump candidat, groller, racista i xenòfob, doni pas a un Trump president més conciliador i pragmàtic. I was born in my own hospital. A great hospital, the best you could imagine. Delivered by the doctor that I bought. And he thanked me. He said, Donald, thank you. This is terrific.
La clau una mica estarà en com gestiona la seva relació amb la resta del Partit Republicà, no? O sigui, l'Obama intenta construir una coalició amb els sectors, diguem-ne, més moderats del Partit Republicà, representats per les majories que hi ha ara mateix al Congrés i al Senat, no? Si pot recomposar la relació amb aquesta gent i pot impulsar les seves iniciatives amb una majoria suficient, haurà de modelar el seu llenguatge, modelar les seves propostes, començant això per l'alt-right i seguint pels neocons famosos, no? Que en aquesta elecció molt d'ells demanaven directament el vot per la Clinton.
Molta cintura, doncs, li farà falta al president electe si vol implantar totes les promeses.
No oblidem que el Congrés és de majoria republicana i que si fa les pausa amb el partit, podria aplicar, per exemple, la promesa de revertir tots els tímids avanços socials de l'administració Obama.
Ha de revocar una mica els tímids avanços socials que Obama havia aconseguit, començant per la qüestió sanitària. Aquí trobarà ràpidament l'aliança de tot el substrat social que era el Tea Party, o que és molt divers i que una part no li ha donat suport, però que també comptarà amb ells, comptarà amb la dreta evangèlica del sud, molts sectors que estan per això.
Ara, el que potser no li serà tan fàcil de treure's de sobre és el famós TTIP.
Totes les transnacionals, tot el món de la gran empresa nord-americana des de la presidència de Bill Clinton havien fet un gir cap al Partit Demòcrata, especialment amb una candidata com Clinton. Segurament si la candidata hagués estat Elizabeth Warren o Sanders hagués estat diferent, però Clinton era clarament la candidata a les grans empreses, bo més que no pas Trump, i ara Trump haurà de refer això. S'haurà de trobar un escenari en què haurà de pactar una mica amb tothom.
Això pel que fa a les multinacionals, però pel que fa a Europa, Brussel·les encara està paint la victòria de Trump. Què passa amb les relacions a banda i banda de l'Atlàntic?
Trump ha dit més d'una vegada que vol centrar el seu govern a reconstruir els Estats Units i que vol reduir la presència militar a l'exterior.
És algú que no té una perspectiva gaire imperial en el sentit de, o gaire intervencionista en els assumptes exteriors. D'entrada, tampoc no s'ha mostrat especialment fervorós en determinades qüestions que són un clàssic de la política internacional americana, com per exemple el conflicte israeliano-palestí, que sembla que no entrarà en excés, tret d'algunes fanfarronades en el sentit d'eliminar en un mes, crec que deia, de l'estat islàmic, i tindrà una actitud prudent, que no sempre és un terme positiu a l'hora d'intervenir internacionalment, especialment al Pròxim Orient.
I recordem que Donald Trump considera el canvi climàtic ciència-ficció.
A la cimera de Marràqueix ja han posat el crit al cel, no fos que els Estats Units acabin no complint el Tractat de París de reduir les emissions de gasos contaminants.
I ara encara una altra matèria, els drets humans.
Les violacions dels drets humans que hi ha a Nord-Amèrica, començant per la pena mort, començant per la marginació que el col·lectiu LGTB o gai lesbià té en alguns estats, aquest tipus de fenòmens continuaran i és possible que s'accentuïn fins i tot. Malauradament, la història de la comunitat afroamericana continua sent una història trista, no ha canviat si ben amb l'Obama, de fet, un especialista m'explicava que fins i tot hi ha empitjorat tècnicament a nivell de casos d'abusos, limitacions per part de gent de forces policials. Hi ha una entitat molt interessant, el South Poverty Center, d'aquests informes anuals que val la pena mirar-se sobre delictes d'odi, i han crescut durant l'etapa de l'Obamisme, diguem, durant aquests 8 anys de l'Obama. Amb el Trump, malauradament, no podem ser gaire optimistes en aquest sentit.
Solidaris. 'Cause I'm the filthy richest. Para-t'hi a pensar.
Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder. Y a mí me agarró la depre.
Hola, ¿qué tal? Soy Lola Zavala de la Taula per Mèxic, que es una plataforma conformada por personas tanto de México como de Cataluña que trabajamos desde Barcelona por la paz y la protección de los derechos humanos de México. Estoy aquí para invitaros a las primeras jornadas que organizamos en Barcelona, llamadas Jornadas Frontera Sur, Diálogos México-Cataluña. Inician este martes 15 con la conferencia Todos Somos Migrantes del padre Alejandro Solalinde, que la organiza Casa América. El miércoles continuaremos con un par de conversatorios sobre violencias y fronteras con especialistas que vienen de México, de la UNAM, de la Universidad de Girona y otras instituciones. Y el jueves 17 presentaremos el proyecto de la Taula per Mèxic, arropados por la Dirección de la Justicia Global del Ayuntamiento de Barcelona, y también contaremos con la conferencia El Periodismo y los Derechos Humanos en México, del periodista mexicano José Gil Olmos. Y ahora veremos cómo se configura o transforma el estado de las cosas con la inminente llegada al poder de Donald Trump. Todas las jornadas son de entrada libre, serán en diversos espacios de la ciudad, por lo que os invito a que visitéis nuestra página web, tablapermexic.org, para consultar todo el programa. Muchas gracias.
Catalunya Ràdio.
Dilluns vinent, 14 de novembre, el millor contratenor del món, Philip Jaruski, debuta al Palau de la Música Catalana. Una nit d'èxtasi barroc amb cantates de Bach i Telemann amb l'Orquestra Barroca de Friburg. Una nit amb la veu d'un àngel. Entraves a palaumusica.cat. Fes Palau. Fes-te el teu. El millor residu és aquell que no s'arriba a generar. Descobreix com treballa l'AMB perquè cada vegada entre tots produïm menys residus. El suplement el dissabte 19 a les 10.
Arriba el fred. El periòdico i l'esport et porten els edredons nòrdics de Flex Store. De tacte suau, lleugers i antialèrgics. Aconsegueix l'individual per 15,90 € i el doble per 23,90 € i sense cupons. Només amb l'esport i el periòdico.
Catalunya Ràdio.
Solidaris, amb Adrià Bas. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio.
Atenció, empresaris catalans que tingueu inversions a l'estranger. El Parlament aprova per unanimitat la creació d'un centre d'avaluació de l'impacte de les empreses catalanes a l'exterior. I no pas l'impacte econòmic, sinó el social. El vostre comportament, examen.
L'any 2015, la inversió catalana a l'estranger va ser de 3.879 milions d'euros, 2 punts per sota de l'any anterior.
Més de 3.000 empreses catalanes han sortit a l'exterior directament o a través de les 7.700 filials.
La banca, les assegurances, la comunicació i l'immobiliari són els sectors en els que més inverteixen les empreses catalanes.
I els principals països receptors d'aquesta inversió són els estats membres de l'OCDE i la Unió Europea.
Fa un parell d'anys van venir els solidaris el senador colombià Alexander López i Monsenyor Héctor Epalza, que és bisbe de la ciutat de Buenaventura, que és la principal ciutat, el principal port de mercaderies de la costa del Pacífic de Colòmbia. Van venir per denunciar la situació de vulnerabilitat dels drets humans que pateix aquella ciutat i en la que l'activitat del port hi juga un paper clau. En aquell viatge, Parlaven sobretot del paper d'una multinacional del transport marítim, el grup TCB, que en aquell moment tenia capital català, però que posteriorment, aquell mateix any, va ser venuda al grup Maersk. I allò va suscitar que la FEDE.cat, la Federació Catalana d'ONGs pel Desenvolupament i per la Justícia Global, demanés als nostres polítics una actuació responsable per evitar aquests casos. I ara fa 4 dies el reportatge de la BBC, aquell que denunciava empreses de la moda que contracten a persones refugiades a Turquia fent-los treballar més hores del compte per 4 duros sense garanties socials i entre les quals també una catalana, Mango. Doncs per tots aquests casos, Catalunya tindrà un centre d'avaluació pioner i que la setmana passada va ser presentat a la seu de les Nacions Unides a Ginebra. Marco Aparicio, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Girona. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Com estàs?
Casos com el de Mango que hem sabut recentment han fet reaccionar els diputats catalans perquè hi hagués aquesta unanimitat que ha cridat l'atenció, perquè tots els colors polítics del nostre Parlament hi han votat a favor?
Doncs possiblement. Jo segurament estem vivint un canvi de paradigma, no? De comprensió d'on es concentra el poder i de com des de les institucions públiques han d'avançar cap al control d'aquells centres de poder, no? I en aquest cas els centres econòmics, fonamentalment.
Perquè ni tan sols els partits més afins a l'empresa i a l'expansió s'hi han oposat.
Exacte, no? I a més considerem que no és incompatible.
Aquí anàvem, sí, molt bé.
Aquesta és la qüestió central, és a dir, no és incompatible promoure l'activitat econòmica amb que aquesta activitat econòmica estigui subordinada a la responsabilitat en matèria de drets humans, a l'observació de totes les exigències que internacional i internament estan establertes per als nostres ordinaments.
Sempre valorem l'impacte de la inversió en termes econòmics. Ara fa una estona sentíem aquesta fitxa, donava moltes xifres, però quins indicatius estudiarà aquest nou centre d'avaluació? Quines seran les seves competències?
Exacte, el Centre Públic de Control i d'Avaluació sobre les Empreses Catalanes de l'Exterior és una proposta que ha estat recollida en aquesta resolució aprovada pel Parlament i que encara s'ha de desenvolupar exactament doncs, la seva conformació, les funcions, les capacitats que tingui també de sanció, però fonamentalment allò que recull la resolució és establir un centre públic, és a dir, de caràcter institucional, que tingui capacitat de batllar perquè en l'activitat d'acompanyament i d'externalització de la inversió de l'empresa catalana exterior aquesta activitat estigui precisament vinculada doncs, a tots aquests compromisos. I això pot, de quina manera ho pot acompanyar? Doncs amb la mateixa tasca que es fa d'acció exterior, amb l'acompanyament que es fa a empreses, en negar l'acompanyament quan es tracti d'empreses que no han respectat o no han volgut doncs, també posar de manifest doncs, una sèrie de principis i de compromisos respecte d'aquest tipus de drets laborals, socials, ambientals, i a partir d'aquí doncs, anar avançant en formes de promoció de bones pràctiques i de rebuig i de sanció, en el seu cas també de pràctiques vulneradores de drets humans. No? Aleshores, evidentment, aquelles empreses que puguin tirar endavant projectes que tinguin a veure amb un compliment estricte de tots els compromisos internacionals i nacionals dels països on inverteixen en matèria de drets, així com a promoció de pràctiques que tinguin a veure doncs, amb economia social o economia adreçada també a una millora efectiva de les condicions de vida de la població, evidentment s'han d'acompanyar i s'han de ressaltar perquè en si mateix també les fan com unes empreses amb millors condicions de realitzar activitat econòmica, que és el que es planteja cada empresa, evidentment.
I en tant que organisme públic dependrà del mateix departament del que en depèn la cooperació catalana, dependrà d'exteriors, i moltes empreses tenen inversions allà on també hi són les nostres ONG. Per tant, alerta que fa una mà perquè no es parli el que està fent l'altra.
No necessàriament ha de estar en el marc de l'organigrama de cooperació, de solidaritat, perquè perfectament també pot estar dins d'indústria o d'acció exterior. És a dir, s'entén que de manera transversal, a més, ha de ser un centre públic que pugui posar en coordinació els diferents àmbits d'intervenció pública. I, sobretot, per fer la transformació informació que fins ara les empreses, especialment en les seves actuacions a l'exterior, més enllà del territori del propi estat, o en el cas de Catalunya, doncs han tingut una vinculació debilitada, no? El que se li diu soft law o dret tou, o principis voluntaris, principis rectors, que són clàusules voluntàries que algunes empreses accepten, però que tampoc hi ha mecanismes de seguiment efectius, doncs en aquest cas Catalunya seria capdavantera en exigir públicament, des de la pròpia institucionalitat, que aquests compromisos fossin compromisos forts, febles i, per tant, amb mecanismes de sanció.
Ara parlàvem d'aquest parell d'exemples, del cas de Buenaventura i del cas de Mango. Alguns altres exemples que potser ja estiguin registrats i que haguem de tenir en compte, tant pel que fa a males pràctiques com per bones pràctiques?
Malauradament hi ha molts casos de males pràctiques, molt especialment totes les empreses extractives, petroleres, mineres, en països amb una institucionalitat dèbil, que després també és molt difícil poder perseguir-los judicialment per les responsabilitats greus, en alguns casos amb moltes morts, com és el cas, per exemple, i no és un cas d'una extractiva, sinó un cas tèxtil del cas de Rana Plaza, no? Més de 1.000 morts per una mancança d'elements bàsics en les condicions laborals, de les quals després se'n beneficien, conscient o inconscientment, però se'n beneficien molt directament empreses de grans, amb grans beneficis en el nostre context, com el grup Inditex, com el Corte Inglés, o com Mango, com d'altres. Per tant, aquí el que es tracta és que col·lectivament, Catalunya faria un exemple, però col·lectivament, a nivell mundial, l'exigència sigui compartida per tothom. La competitivitat no pot ser subordinant els drets humans. Ha de ser a partir de millors condicions de treball, millors condicions d'inversió, etc. No? I de bones pràctiques, hi ha tota la tradició que hi ha de promoció d'economia social, de comerç lliure, etc., i de comerç just, que són els elements de referència, i això es tracta de que siguin possible d'extendre a qualsevol tipus d'activitat econòmica.
Ara dèiem que l'altre dia es va fer una presentació pública a Ginebra, a la seu de les Nacions Unides, en la que diversos països que hi eren presents es van interessar molt per aquest projecte, i això ens posiciona molt clarament a favor de la defensa dels drets humans com a país. Però, Marco, que és que no hi ha centres similars a altres països?
Doncs mira, hi ha dues iniciatives interessants que encara estan en marxa, que estan a França i a Suïssa, que en aquest context de Ginebra vam tenir l'ocasió de posar en comú les iniciatives que s'han esdevingut en diferents països, i en aquest cas el cas del centre públic com un espai de seguiment, de control, amb participació de la societat civil i amb coordinació i amb participació evidentment també de les institucions, del Parlament de Catalunya i del propi govern de la Generalitat, no hi ha una referència semblant, i va despertar moltíssim interès per veure que era un mecanisme immediat i amb capacitat de poder tenir efectes pràctics. Uh-huh. I aquesta crec que és un compromís que socialment el podem assumir tots, i bona prova d'això és que tots els grups parlamentaris l'han fet seu, perquè els drets no són una activitat contraeconòmica, els drets són les condicions perquè qualsevol societat pugui realment desenvolupar-se lliurement, i això és bàsic per qualsevol poble.
Doncs si tot va bé i no s'encalla, aquest centre d'avaluació de l'impacte de les empreses catalanes a l'exterior ja el tindrem creat abans de l'estiu que ve. Marcos Aparicio, professor de Dret Constitucional a la Universitat de Girona. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Solidaris, un programa de comerç just.
Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig.
Bona tarda, em dic Albert Riera i sóc treballador de la Fageda, la fàbrica de iogurts de Santa Pau. Però avui l'important no són els iogurts, sinó la invitació que hem rebut de la Fura dels Baus de participar en la seva xarxa humana. 42 treballadors de la Fageda s'aixecaran a 40 metres d'alçada gràcies a una grua gegant, il·luminats per leds enmig de la foscor del Festival Lluèrnia, que se celebra aquest vespre a Olot. Serà preciós. Des del terra ens acompanyen voluntaris d'Olot i una coreografia tipus forera. La Marina Rossell i un cor de veus femenines acabaran d'aconseguir que aquest espectacle sigui oníric. Al final d'Olot, aquest vespre a 8:15. Festival Lluèrnia. La web és lluernia.cat. Us hi esperem.
Que estem esperant.
I ara li toca a ella. No us perdeu, atenció, la Maria. Viu al barri del Raval de Barcelona i és d'aquelles figures que aglutinen, aquelles dones que no paren, que col·laboren en tots els saraus i en totes les organitzacions, que són a tot arreu. Segur que tots en coneixem alguna al nostre poble, a la nostra ciutat, al nostre barri. Avui, la xarxa Molina de la Marta és una xarxa de veïns, una xarxa de barri, per demostrar que a Catalunya, quan la gent s'organitza, passen coses com aquesta.
Organitza el barri per convertir-lo en un lloc agradable, reivindicatiu i habitable per a tots els que hi viuen. El meu barri necessita dignitat i un parc on els nens juguen. Arreu de Catalunya trobem exemples de veïns i veïnes que s'han convertit en autèntics activistes i que treballen per afavorir la convivència entre els que sempre hi han viscut i els nous que hi arriben, i d'aquesta manera construir un entorn digne per a tots. Parlo que és un barri oblidat, que pel davant i pel darrere rebot, com sempre ha anat la vida, va, aquí no passa ni pressa i futur. En aquestes dates, i des de ja fa 14 anys, el barri del Raval de Barcelona celebra un festival fet per la gent del barri, on el que de veritat importa és el procés de construcció i organització. Juan Pedro Diotayuti, de la Fundació Tot Raval.
Dins d'aquest treball de promoció de treball en xarxa, ajudem a coordinar projectes que intenten això, implicar a grans equipaments amb els més petits i associacions de perfil molt diversos. Tot això per què? Per dinamitzar el barri, per fer que les entitats i el veïnatge s'impliquin activament en la millora del Raval.
Millorar el teixit del barri és una de les feines entre bambolines dels organitzadors del Festival Cultural Ravals, que va començar divendres amb actuacions com les del grup de rap col·lectiu La Llama.
La part més important del festival i d'aquestes accions no són el producte final que veu la gent, és tot el procés de treball que hi ha darrere. Les activitats, la majoria, són fetes de manera conjunta. Això vol dir que s'implica un casal de gent gran, amb una biblioteca, amb l'escola de músic i amb un casal de joves, per exemple. Entre ells i elles organitzen aquesta activitat, que l'estan muntant des de fa 3 o 4 mesos. Quieren imponer el respeto con sus placas, vosotros pelotas de goma, nosotros pancartas, cartas... El dia del festival es veu la cosa que ha resultat allà, el que sigui, una acció, una performance, un concert, una obra de teatre, una exposició, però clar, la gent, com va veure el festival, només veu aquest producte. Però la part més important, que ajuda en aquesta interrelació, en aquesta promoció de la xarxa, del treball en xarxa al barri, és la feina que n'hi ha darrere de l'activitat, no? I que porta molts mesos.
La Maria Casas és veïna del Raval de tota la vida i una organitzadora nata.
Com que faig com una mica de tela d'aranya, que quan puc intento connectar el que fa una entitat o el que fa una altra, relacionar-los. Ells entre si ho fan, però a vegades es necessita una mica d'ajuda, no? O si són entitats noves que acaben d'arribar, doncs facilitar-los i de dir, mira, allà estan fent una cosa que és semblant a la teva, parla amb ells que et pot interessar.
I aquesta feina de teixir relacions és condició sine qua non per organitzar. Maria Casas comenta també que, com altres barris d'arreu de Catalunya, fortament estigmatitzats pels conflictes, el Raval és vist amb recel pels veïns que arriben nous.
Venen de barris que són com, entre cometes, no? Més tranquils, més relaxats, que passen coses com poden passar aquí, però que visualment no les tenen a la porta de casa. Llavors arriben aquí i s'espanten per tot. Per exemple, pots trobar, doncs, a lo millor gent que pren droga, però pots trobar prostitució. No és la mateixa prostitució d'abans, perquè abans eren veïnes, eren dones que havien patit la guerra, que no tenien forma de portar el jornal a casa i s'ajudaven amb això i feien això perquè potser no tenien una altra forma de vida, no? O perquè els donava la gana, que així de clar. Ara hi ha el problema de les trates de blanques, això ja és una història molt més complicada. Però bueno, aquesta gent no estan acostumats a veure aquestes coses a la porta de casa seva.
Maria Casas comenta que els barris on hi conviu molta gent diversa demanen encara més organització i entesa.
I faig un esforç per col·laborar, no haurà ser de crits i de bronques i de baralles i d'insults contra aquest tipus de gent, sinó buscar la manera de col·laborar, de que el barri sigui millor, entendre el perquè aquesta gent viuen d'aquesta manera, perquè, vull dir, quan tens una persona al davant que no... qui tens problemes, posar-te'n a la pell d'aquella persona. És a dir, aquella persona, tal com és, o les circumstàncies de la seva vida, hauria pogut fer una altra cosa de la que fa, i a vegades arribes a la conclusió de que no podia haver fet una altra cosa. Llavors la pots entendre, no?
Una de les coses més importants per un organitzador és conèixer el passat del seu barri, sobretot a través de la gent gran.
Per crear un futur has de saber on vius i has de saber què ha passat abans, per què aquell espai ha arribat a ser de la manera que és. Jo almenys ho entenc així. I clar, si perds totes les persones grans, que són les que et poden explicar la història d'aquell espai, o com es vigia, o costums, o el que sigui, crear una realitat nova a partir de zero és molt difícil, i jo no ho aconsello tampoc.
La Maria creu que molts barris arreu de Catalunya tenen organitzadors com ella, que tenen com a afició el barri. Doncs pels que vulgueu conèixer aquestes mil cares del barri del Raval de Barcelona a través de les associacions i col·lectius que hi participen, encara sou a temps de fer-ho.
Son colores, olores, sabores, melodías y abrazos, dolores.
Doncs mira, aquesta tarda, aquí al Festival Ravals, aquí a la plaça dels Àngels, a partir de les 6 de la tarda, el concert d'agrupacions del barri, de Raval i de Poble Sec. Per exemple, està la Ravals Band, està el grup de Poble Sec, la senyorita Júlia i sus ex, està el Víctor Salvati, Lil Bonsai i altres agrupacions actuant fins a la mitjanit. També a partir de les 8 del vespre, a la mateixa plaça dels Àngels, tindrem la tercera festa de les Sopes del Món. Què és això? Moltes entitats i col·lectius coordinats per Servei Civil Internacional cuinen allà al carrer sopes de tot arreu i les ofereixen de manera gratuïta a tothom.
Sopes del Món i moltes altres activitats com les que organitza l'associació Habitació 1418.
De fet, hi ha una peculiaritat amb Ravals, amb aquest festival d'entitats del barri, que és que aquest any té un punt per parlar i de gènere i del cos femení en aquest punt. I, bueno, des de l'habitació hem pensat treballar un taller de trap feminista, és a dir, de fer ús del llenguatge dins del trap, que és un estil de música, com una eina per lluitar contra el masclisme, i aquesta és la proposta que avui, dissabte a la tarda, farem a l'habitació.
Veïns i veïnes de totes les edats, cultures i procedències que s'impliquen en fer funcionar l'engranatge creatiu del seu entorn. Moltes idees pels activistes de barri en aquest festival que mostra la riquesa cultural i organitzativa d'un Raval amb molta història, passat i present reivindicatiu.
A punt per les 4. Abans de marxar, sapigueu que la setmana que ve no hi ha solidaris a la ràdio. Juga el Barça, partit de Lliga contra el Màlaga. I mira, per una vegada no en sap tan greu, perquè durant i després del partit s'han organitzat diversos actes per commemorar el desè aniversari de l'acord del Futbol Club Barcelona amb l'UNICEF. Vindrà el sots director executiu de l'organització a nivell mundial. Es diu Justin Forsyth i mirarem d'entrevistar-lo. Sobretot perquè, això sí que en sap greu, encara portem el Qatar a la samarreta.
Frightful news.
Els solidaris som en Jaume Lara, en Roger Fontarnau i la Rosa Silloé, en Ricard García Moyano, la Marta Molina, l'Eva Pineda i l'Adrià Bas. No ens perdeu de vista al web catradio.cat/solidaris, que aquests dies hi publicarem contingut exclusiu. Visiteu-nos a Facebook, a Twitter i aquí, com un clau, a Catalunya Ràdio, el pròxim dissabte 26 de novembre a les 3 de la tarda. Que cap Donald Trump no ens tregui mai, 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 ni la força ni la il·lusió per seguir treballant per un món millor. Adéu-siau, a reveure!
Aquest cap de setmana no hi ha futbol de primera divisió. A més, el David Clopés tampoc hi serà.
Però el Tot Gira ens és igual mentre tinguem esport en directe.
Dissabte, PSG-Barça. Sens dubte, el millor partit d'handbol que es pot viure a Europa.
A més, el futbol no s'atura a la segona divisió, amb l'Alcorcón Reus i el Nàstic Getafe.
I diumenge, Ocamp-Múrcia-Girona, el desenllaç del Mundial de Motociclisme des de València i el Gran Premi de Fórmula 1 del Brasil. També us donarem més dades del quart repte del Tot Gira, participant en la mítica cursa Segama i Scorri.
Tot Gira, dissabte i diumenge de 4 a 9.
Amb Xevi Soler.